I seguim amb el Sant Cugat a fons. Ara és el torn dels joves del Núvol que ens tornen a visitar una setmana més. Saludem el Guillem, molt bon dia.
Bon dia.
També saludem l'Oriol i la Irene, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Avui què ens proposeu? Avui porteu més d'un fenomen.
Doncs sí, avui us portem concretament a tres fenòmens que ens parlaran una mica del col·lectiu on estan, que és el CAU. També us parlarem de les tendències de les xarxes, del que està més parlat aquests últims dies, i també us farem, com sempre, recomanacions de llibres, pel·lis, etc.
Molt bé, doncs aquesta és la introducció de la secció que de seguida anem a aprofundir i en breu coneixem els protagonistes, els fenòmens del Núvol d'avui.
Molt bones, núvols. Avui us portem a tres fenòmens que ens venen a parlar del que molts haureu sentit anomenar, el CAU. Concretament, el CAU Berenguer el Gran. Aprofundirem sobre el que fan i com els joves hi podem participar, i què millor que ells per explicar-nos-ho. Donem la benvinguda a en Martí Romaní, en Martí Busquets i la Laura Rascher. Benvinguts, nois.
Hola.
Bon dia.
Hola.
No, doncs per començar així, quin és l'origen dels CAUs? D'on veu sorgir?
Bé, doncs inicialment es veu que ho va fundar un personatge anomenat Baden Powell, a Anglaterra, i té com un origen militar, però també religiós, però és bastant incert.
Hi ha un tòpic dels CAUs, i és que sou com una espècie de Boy Scouts a la catalana. Què hi ha de cert i què de fals en aquest mite?
Home, doncs els Boy Scouts, com ha dit el Martí Romaní, eren molt militars, molt formals, i normalment els monitors eren molt més grans perquè tenien molta més experiència. Aquí en canvi és més de lleure, d'aprendre alguns valors, però no és ni militar ni religiós.
I quines activitats soleu fer al CAU i amb quina periodicitat?
Bueno, ens trobem cada dissabte al nostre local de Sant Cugat i els petitons fan jocs i cada cop que et fas més gran comences a com treballar les teves inquietuds, alguns valors i finalment doncs començar a treballar en temes de projecte.
En quants i quins grups us dividiu anant dintre el CAU? Els diferents grups feu també activitats conjuntes o esteu molt separats?
Bé, hi ha diferents grups que ens reunim per a diferents edats. Hi ha els més petitons, que són els castors, després hi ha els llops, els rangers, i de nens hi ha els pioners, i després hi ha com els trucs, però que ja són sense monitors, sinó que són amb uns acompanyants que els ajuden a construir el seu projecte, que són els dos últims dos anys, que després ja es passa a ser cap.
Per tant, la data límit, o sigui, de quina data a quina data estem parlant al CAU?
Entre els 6 i després, clar, els caps estan fins a l'edat que volen, però com a nen estàs fins als 19, 18-19.
I al CAU feu, com hem dit, feu activitats. I quins valors s'intenten inculcar des d'aquestes activitats? Em podria posar un exemple?
Bueno, tenim un símbol escolta i treballem l'entorn, la persona i la transcendència, i com un dels nostres lemes és que el gran ajuda el petit.
I quin rol té la natura en el món dels CAUs?
Bé, doncs, o sigui, la natura, o sigui, el lloc on sempre anem nosaltres d'acampaments acostuma a ser la muntanya, o si hem realitzat algun projecte doncs potser anem a una ciutat, però és com sempre la natura l'has de deixar millor del que te la trobes, i sempre és com que forma part de tu, i no sé, és l'ambient.
I creieu que, diguéssim, amb aquesta, gràcies al CAU, tots els que esteu allà dintre heu guanyat com més contacte amb la natura i, diguéssim, l'heu après a estimar-la? O hi ha com aquesta desconnexió a la natura que estem patint els joves, no, amb aquestes noves generacions?
Jo crec que el CAU, o sigui, sí que et porta molt a la natura i aprens moltes coses i aprens a cuidar-la, que és molt important. I sí que és veritat, com has dit, que els joves d'avui en dia es desconnecten bastant perquè estan molt a casa o per les ciutats, però sí que el CAU ens porta molt a la natura.
Està bé. I vosaltres, el CAU Berenguer, sou aquest com de Sant Cugat, diguéssim. Hi ha algun CAU més a Sant Cugat?
Bé, hi ha el CAU de la Floresta, que o sigui, no és de Sant Cugat, però
està,
sí. Sí, tenim alguna mena de contacte amb ells.
D'acord. I a part del de Floresta, quins altres caus teniu contacte, tant a nivell català com potser internacional? Quina relació hi ha entre caus?
Doncs coneixem bastants caus de tot Catalunya, de fora no, però sí que, no sé si es fa cada any o cada dos anys, hi ha una trobada de diferents caus, depèn de la comarca, o de, cada quatre anys hi ha una trobada de tots els caus de Catalunya, hi ha moltes persones, però a fora no n'hem fet cap. Sí que d'aquí uns anys es fa una a Amèrica, crec.
Sí.
I en aquestes trobades, que heu dit, us reuniu als caus de Catalunya, i què hi feu en aquestes trobades? Vull dir, establiu amistats o vincles o...?
Coneixem molta gent i fem moltes amistats i fem ponències, que són xerrades sobre la natura, per exemple, o sobre masclisme, coses d'aquestes.
Doncs fins ara, em podríeu dir quina ha estat la vostra millor experiència que heu tingut estant amb el cau?
Bé, sempre els campaments d'estiu, els 15 dies que passes junt amb tots els teus companys de la branca, i sempre és la millor experiència. Però, per exemple, aquest any vam anar a una ecoaldea, a Navarra, i va ser una experiència brutal, on vam aprendre coses, vam poder ajudar, vam conèixer.
També diríem que els raids són dels campaments, són una part que els monitors se'n van i els nens i les nenes estem sols i fem com una mica supervivència i això.
Bueno, jo tinc molt bon record de sempre els cims que pugem, com és un repte molt important, i quan ets petit i pujar una muntanya, veure tot des de dalt, crec que és, no sé, és fantàstic.
I què teniu a la vostra agenda? Teniu projectes i trobades en ment?
Sí, bueno, aquest cap de setmana passat vam fer el Pas de Branca, que és tot el nostre cau junt, i a l'abril tenim una trobada de Catalunya, crec que hi van 200 caus, que està format per minyons escoltes, acció escolta o així, i alguns més. Hi haurà unes 13.000 persones, o sigui, serà bastant gran.
On és?
A Tàrrega.
A Tàrrega.
I diguéssim, si ara us donem una estona, uns minuts o uns segons per promocionar-vos, o sigui, tota aquesta gent que ens està escoltant, possible gent que potser li pugui interessar, què podeu vendre-li? Què és el bo? Què és el que els agrada? Però, no sé, expliqueu-nos una miqueta vosaltres.
O sigui, el cau t'aporta molts valors, tant empatia o no, moltes coses, però sobretot t'aporta una amistat amb els companys que tens. O sigui, jo porto 10 anys i he fet uns amics que són inseparables. O sigui, us ho puc jurar i els tinc aquí al costat. És perfecte.
Oh, que bonic.
Que bo, Martí.
Deixeu-me que els pregunti un parell de coses. Jo he sentit més d'una vegada que es nota molt el nen o el jove que és de cau. O sigui, que ha passat per aquesta experiència. Jo no sé si vosaltres també us sona una mica aquesta afirmació i si té una certa raó de ser.
Sí, bueno, ja està molt dit el soc de cau, que és com, potser no sé si és una manera de ser o és un procés en què has passat el anar a un cau, que és potser el respecte i tota una sèrie de valors que ja els tens a dins i que t'ha inculcat el cau. I sí, potser sí, i però hi ha altra gent que tu no diries aquest bon cau, però que ell està després del cau i és una persona completament diferent.
No recordo exactament fins a quina edat límit, fins als 17, em sembla que heu dit, de grans, no?
De, quan ets nen, que encara no és monitor, 18-19 anys.
I després per passar a monitor és automàticament o hi ha algunes proves o com funciona?
No, ets... O sigui, l'última branca, diguéssim, és truc, que és sense monitor, llavors ja representa que tens una experiència fent projectes i passes directament a monitor.
Però també hi ha unes activitats de formació pels monitors que les pots fer si vols i llavors és com que tens com més capacitats per realitzar activitats i tot això. I si vols ser després com director, també fas unes proves i tot això.
I a tot això, quin paper juguen els pares?
Ara últimament bastant, perquè fa uns anys, quan nosaltres érem petits, els pares no participaven gaire i tot estava una mica descontrolat, però fa 3 anys o alguna cosa així van fer una comissió i doncs hi ha moltes coses que s'organitzen els pares i això.
per exemple?
Per exemple, doncs, no sé si... O sigui, per exemple, dintre del cau hi ha el tresorer, hi ha el secretari, etc. Doncs aquests pares, que molts d'aquests tenen experiència en cau, doncs ajuden aquestes persones a fer la seva feina.
I els pares serien com l'organització que controla més aviat la part econòmica i tal.
Sí, la controla potser, però des de fora. No està, no sé...
Exacte, sí, com un control extern, no?
Sí, sí. Per ajudar a tot, perquè els monitors solen ser joves i, clar, sempre pot haver un descuit o qualsevol cosa, estan com per ajudar-los.
I m'imagino que també hi ha com una certa tradició. Us heu trobat amb pares que en el seu moment van passar per un cau i ara estan portant els fills al
sí,
cau.
Sí, sí, això sí? Es passa molt, que has anat al cau tota la vida i després doncs vols portar els fills i veus que doncs és com que el cercle es tanca i que s'ho passen tan bé com els fills s'ho passen tan bé com els pares s'ho havien passat.
Sí, bueno, en el meu cas la meva mare anava a un cau a Barcelona amb els pares com de 5 persones que anaven amb mi al cau a Sant Cugat, o sigui, és molt, és molta coincidència.
O sigui, que es passa de pares a fills, no? És com una, és com una herència, no?
Doncs, abans d'acabar, hem de fer una pregunta final, una pregunta que és la pregunta estrella dintre del núvol, i heu d'estar preparats a ella, perquè aquesta pregunta és: què es lliga sent del cau?
Uau.
Sinceritat, eh?
Sí, sí, és sí. Important.
A part, és un bon motiu perquè els joves puguin apuntar al cau, o sigui,
exacte.
Penseu-hi.
Jo crec que sí.
Sí.
Home, està clar que fas més contactes i més amistats.
Exacte.
I al final, doncs, tot l'any, cada dissabte i després dels campaments, doncs, amb les persones acabes agafant un vincle que moltes persones no el podrien tenir.
És un prestigi també, no? T'apropes a un noi o una noia, el que t'agrada, i li dius: mira, sóc del cau. Doncs, sí. Que bé.
Doncs agraïm moltíssim avui als dos Martí, el Romaní i el Busquets, i també a la Laura Rascher, que avui ens han acompanyat per parlar dels caus, del cau de Sant Cugat, que per cert, quins són els vostres colors? Perquè tots els caus tenen un mocador, no?
Sí.
I uns colors identificatius.
El mocador, que és el fular.
Ah, això.
Nosaltres tenim de colors el vermell i el gris.
Vermell i gris.
I després cada grup, cada branca té un color. Castors taronja, després llops groc, rangers blau, els pioners vermell, els trucs verd. I així, sempre.
Molt bé, doncs ara quan els veieu, si els veieu pel carrer, quan surten, que se'n van a fer alguna excursió, alguna sortida i tal, els tindreu identificats. Moltíssimes gràcies als tres per haver-nos acompanyats. Nosaltres ara seguim amb el núvol i obrim l'espai de tendències, no, nois?
Exacte.
Aquesta darrera setmana les xarxes han estat plenes. Plenes sobre declaracions d'amor, els impossibles, la tornada de la Champions i inclús l'ambient pre-Halloween. Comencem amb la part més romàntica. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Adele ha revolucionat Twitter i Facebook gràcies al seu nòvio i pare del seu fill. Durant un concert a Nashville, als Estats Units, el nòvio d'Adele va decidir demostrar-li el seu amor en públic, però d'una manera molt curiosa, i és que la parella de la cantant va canviar tot el confeti blanc, que és molt, tot el confeti blanc del concert, per petits paperets roses on hi havia frases escrites a mà que ell mateix havia fet. Això va sorprendre tant Adele com els fans al mig del concert durant aquesta cançó Rolling in the Deep. D'altra banda, el noi ha rebut molts elogis i felicitacions dels fans a través de Facebook i Twitter.
Suposo que ja molts haureu identificat aquesta cançó. Si per fi molts, com ja ho estàvem esperant, la Champions ha tornat. I com no podia ser d'una altra manera, les xarxes han vingut plenes de comentaris sobre la millor competició futbolística del món. Sobretot s'ha ressaltat la victòria del Barça per 4-0 davant del Manchester City, del conegut Pep Guardiola. Precisament sobre Guardiola s'han fet una quantitat enorme de bromes i memes a internet, i també de Jeremy Mathieu del Barça i Claudio Bravo del City, que van acabar el partit expulsats. També ha estat molt comentada a les xarxes la lamentable actuació dels aficionats ultras del Leia de Varsovia, que van causar grans esbatussades i aldarulls a Madrid, doncs el seu equip va perdre contra el Real Madrid per 3-1.
I ara ens centrem en YouTube. El youtuber 8Booth ja ens té acostumats als seus salts extrems i legals, però aquesta vegada quasi mor intentant gravar el seu nou vídeo. Més de 2,5 milions de persones ja han vist com salta des d'un edifici portuari de 40 metres d'altura fins al mar. Ha passat del balcòning a fites més grans i mitjans d'arreu que l'han fet encara més famós. Si voleu veure aquest viral, busqueu el seu últim vídeo a YouTube. My face above the
water. Ara que s'acosta Halloween, us presentem Pinterest. Potser alguns ja ho coneixem, però us ho expliquem. Aquesta web té moltes fotografies i posts sobre idees que es poden fer servir com a inspiració, ja sigui en moda, decoració o fins i tot manualitats. I les setmanes prèvies a Halloween corren moltes idees per fer disfresses i manualitats a casa. També hi ha una aplicació disponible, així que podeu consultar des del mòbil qualsevol idea que tingueu per preparar el Halloween amb els vostres amics. Ja sabeu, www.pinterest.com.
Aquestes són les tendències a les xarxes que repassem amb els núvols cada 15 dies. Ara arriben les recomanacions en forma d'agenda.
Aquesta setmana als núvols us portem noves recomanacions d'oci pel vostre temps lliure, que sabem que sol ser poc pels estudiants. No us desanimeu, que ja estem a meitat de trimestre i amb les nostres propostes gaudireu d'allò més. Comencem amb un llibre.
El llibre d'aquesta setmana és Jo soy Pilgrim, de Terry Hayes. La narració comença amb una sèrie de fets aïllats a escala mundial i que configuren un atac a la humanitat. D'altra banda, l'única persona que pot fer-hi front és l'exagent secret Pilgrim. Ell intenta fugir del passat, però haurà de fer front a un enemic de nivell internacional.
Té una narració fluida, amb tocs irònics i sarcàstics. Aquests trets acaben convertint el llibre en una aventura humorística, però trepidant. Malgrat ser llarg, unes 800 pàgines, és de lectura molt fàcil. És una molt bona paròdia de la novel·la negra i de la idealització dels espies.
Per trobar-lo, no dubteu en consultar les biblioteques de la ciutat. Si no, sempre podeu comprar-lo per internet o en versió e-book.
I continuem amb una recomanació audiovisual. Us parlem de The Cove, un documental que va guanyar el Premi Oscar al millor documental l'any 2009 i que està dirigit per Louis Pisolios.
Durant 92 minuts ens mostra i narra la matança de més de 23.000 dofins en una cala a Taiji, Wakayama, al Japó. El film va ser gravat secretament durant el 2007 usant micròfons submarins i càmeres d'alta definició camuflades. Té realment imatges molt colpidores i ens mostren una part de la societat japonesa molt hipòcrita i cruel.
El documental va generar, durant força temps, una gran consciència a la població mundial i va aconseguir atraure molta atenció. Segons Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, existeixen molts documentals sobre destrucció de la pau planetària a càrrec de l'ésser humà. Aquest és, sens dubte, un dels millors.
I per acabar, les recomanacions, que millor que el fantàstic grup de música indie-rock The Arctic Monkeys.
Aquest grup anglès és tan popular que s'ha tornat discutible ja el fet de que siguin o no músics indies. Ja des del llançament del seu primer àlbum, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, el grup ha tingut un gran èxit. De fet, aquest primer àlbum va ser guardonat com el millor àlbum britànic de l'any 2007.
Des de llavors, la seva popularitat no ha fet més que créixer i créixer, arribant inclús a tocar l'any 2012 en l'obertura dels Jocs Olímpics de Londres. La cançó que estem escoltant, Do I Wanna Know, llançada el 2013, té un videoclip tan espectacular que va ser nominada com a millor videoclip de rock en els premis de la MTV. Us recomano personalment que el busqueu a YouTube. There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I love.
Doncs hem arribat al final del programa d'avui, a una setmana de la castanyada. Ja teniu la festa a punt? La teniu al cap?
Sí, bueno, jo estic preparant una festa, però de moment no l'he organitzat, així que si voleu venir, està convidat.
Ah, sí?
Sí.
No se t'acudeixi posar-la al Facebook ni fer convocatòries d'aquest estil, perquè si no pots endur-te més d'un ensurt.
Exacte.
I la resta, Oriol, Guillem?
Jo tinc moltes ganes de castanyes aquest any.
Sí?
Sí, sí, estic esperant. Tinc. A veure quan arriba ja.
Jo de moment res planejat, però ja sorgirà algú, no patim.
No patiu, no, tranquils. Molt bé, doncs ens tornem a trobar, ja serà després de la castanyada, o sigui que ja en podrem parlar. Nous fenòmens, o fenomen, noves propostes, i sabrem què és tendència a les xarxes. Núvols, Irene, Guillem, Oriol, moltíssimes gràcies. Fins aquí 15 dies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Crawling back to you. Never heard.